Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit. Benvinguts un diumenge més al programa Església d'Urgell, l'espai radiofònic que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Per avui hem preparat per a vostès l'habitual recull de notícies de la setmana. I amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que celebrem aquest diumenge, una entrevista amb la delegada diocesana de Mitjans de Comunicació Social, Cristina Orduña. Com cada setmana, tindrem resposta a una de les preguntes que ens fem sobre la vida litúrgica, sobre l'Església i sobre la vida cristiana en general. L'Àlex Alsina fa possible la part tècnica del programa. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem, com sempre, amb el recull de notícies de la setmana. El proppassat dissabte, dia 5, es va celebrar al Santuari del Sant Crist de Balaguer la Pasqua del Malalt. La trobada va ser presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric, organitzada per la Delegació de Pastoral de la Salut, i va comptar amb l'assistència de la mateixa delegada, la germana Visitació Lorenzo, i 150 persones, agents de pastoral, professionals de l'àmbit sanitari, religiosos, famílies i malalts. La doctora Montserrat Esquerda, delegada de Pastoral de la Salut al Bisbat de Lleida, va fer la ponència Acompanyar les famílies en la malaltia. Va exposar com l'acció de la pastoral de la salut i la tasca a prop de les persones que viuen la malaltia en elles mateixes i en les seves famílies ha de ser una de les grans apostes que han de fer els fidels per entendre, per estendre ponts entre les persones i fer arribar l'amor del Crist. La doctora Esquerda fa 25 anys que treballa com a metge en l'àrea de Lleida, especialment en pediatria, en bioètica i en l'acompanyament en el dol. En la seva conferència va posar en relleu com el canvi que està vivint la societat i les transformacions que ha comportat influeix també en el tipus de malalties que es viuen i com afecten les persones. Diumenge passat va tenir lloc l'aplec de la Mare de Déu d'Arboló, al Pallars Sobirà. Durant el dia van passar-hi més de 500 persones d'arreu de la comarca. S'hi van celebrar, al llarg de la jornada, tres eucaristies, presidides per mossèn Joan Pau Esteban, arxiprest del Pallars Sobirà i rector de Sort, que seguint els textos del sisè diumenge de Pasqua va remarcar que el lloc de la revelació de l'amor de Déu és Jesucrist. La majoria de la gent hi va arribar en cotxe fins a les vores del riu Noguera Pallaresa i a través pel pont penjant que condueix al santuari van anar pujant. D'altres van anar-hi caminant des de Sort, Baró o Gerri de la Sal, fent l'antic camí resseguint la vora del riu. Cada any, amb l'ajuda del Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'Ajuntament de Soriguera, es fan millores a l'exterior del santuari. Enguany es va estrenar el tros de la barana i passamans de l'últim tram del camí que facilita la pujada, sobretot a les persones grans. Els membres del patronat Amics d'Arboló animen i impulsen l'aplec, el divulguen i coordinen amb les entitats municipals el que fa falta per arranjar els entorns del santuari. Després de les celebracions eucarístiques, els membres del patronat van compartir el dinar a l'antiga hostatgeria i casa de l'ermità, acompanyats pels alcaldes dels municipis de Soriguera i Baix Pallars i el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Dimarts passat, el nostre arquebisbe d'Urgell va rebre en audiència el secretari general de la comunitat de Sant Egidi, Cesare Zucconi, el responsable de la comunitat de Sant Egidio a Barcelona, Jaume Castro, i el Xavier Vidal, membre de la mateixa comunitat a Barcelona, que precisament aquell mateix dia al Principat d'Andorra signaven el protocol d'entesa entre el govern del Principat d'Andorra i la comunitat de Sant Egidio per a la realització del projecte Obertura de Corredors Humanitaris. Un protocol d'acord que permetirà l'arribada a Andorra de refugiats sirians que actualment són al Líban. El passat març, el Consell General del Principat d'Andorra va aprovar per unanimitat una llei específica per permetre l'entrada al país per motius humanitaris. Espanya i França hi col·laboraran i permetran el pas dels refugiats pels seus aeroports. Monsenyor Vives va agrair a la comunitat tota la seva experiència i el compromís en nombroses activitats d'acollida i d'integració de refugiats i va manifestar la seva satisfacció que Andorra, col·laborant amb la comunitat de Sant Egidio, adopti modalitats innovadores d'acollida dels refugiats amb la creació de corredors humanitaris per acollir de forma segura i legal. Aquest corredor serà entre el Principat d'Andorra i el Líban, on la comunitat hi té contactes escaients i fluïts amb entitats associatives i esglésies que ja estan ajudant les persones refugiades. Dimecres passat, dia 9, pelegrins del moviment Vida Creixent del Bisbat d'Urgell anaven de camí cap a Montserrat amb dos autocars, un del Pallars Jussà, Tremp, la Pobla de Segur i Isona, i l'altre des d'Andorra, passant per la Seu, Organyà, Oliana i Guissona. I anant-hi també membres de Vida Creixent de Puigcerdà, Balaguer i Bellvís, amb els seus propis vehicles, representant tots plegats el bisbat. En arribar es reuniren en assemblea de pregària a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat, conjuntament amb un bon nombre de membres de Girona, Solsona, Lleida i Tarragona. 5 bisbats, essent uns 500 pelegrins, recercant la joia espiritual que brolla d'estar als peus de Maria i el nen Jesús i embolcallats per l'estona de pregària i cant de la salve i el virolai per l'escolania del santuari. Després de l'àpat de germanor, compartit amb el president interdiocesà de Vida Creixent, Sergi Oliva, conjuntament amb la presència del president de Vida Creixent de Madrid, Álvaro Medina. A la tarda se celebrava l'Eucaristia presidida pel pare abat de Montserrat, el pare Josep Maria Soler, amb els arxiprestes, preveres, conciliaris i diaques dels bisbats presents. El pare abat a l'homilia feia referència a l'importància de l'espiritualitat de la gent gran i de ser un referent per a la societat. Aquest diumenge a l'Església celebrem la 52a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials sota el lema «La veritat us farà lliures, notícies falses i periodisme de pau». Anem a fer una conversa sobre els mitjans de comunicació a la nostra diòcesi arran d'aquesta jornada mundial. En parlem amb la Cristina Orduña, delegada de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat d'Urgell. Bona nit, Cristina.
Molt bona nit a tots.
Com
bona
sempre, nit, gràcies per ser amb nosaltres. Llàstima que només et tenim un cop a l'any, això no pot
bé,
ser.
Bé, millor, així em sentiu poquet.
Perquè nosaltres aquí a la nostra diòcesi tenim uns bons mitjans i sobretot que estan sempre molt actualitzats. En parlarem, però si et sembla, comencem per el lema d'aquesta jornada mundial. Què ens vol comunicar aquest lema?
Jo crec que és molt important. El Papa ja fa dies que treballa amb aquest lema. Aquest és un missatge que els delegats de comunicació de totes les diòcesis espanyoles, per suposat, catalanes, però també arreu del món, ja hi estan treballant des de fa 3 mesos. No? Per què? Perquè és un tema que és molt important. Les fake news, que ara se li dona aquest nom de fake news, no són més que la rumorologia. No? I per què té tanta importància i per què és per nosaltres, com a cristians, que el Papa ho enfoqui? Doncs perquè la rumorologia essencialment no ha de ser mai una eina que sigui important per les nostres decisions. La rumorologia, l'únic que cerca és el desprestigi, no? I llavors, efectivament, estem en un moment en el que les circumstàncies de l'evolució de la comunicació en els últims anys ens han portat molt a la dispersió, a la difusió de molta rumorologia. Les mateixes xarxes socials, i xarxa social és un WhatsApp, no? Qualsevol element de distribució d'informació que queda molt a la vora nostra és susceptible de ser un canal de transmissió d'aquesta informació. Llavors, què ha passat aquí perquè això sigui tan important avui? Doncs ha passat que si abans les informacions eren transmeses originalment des d'una font d'informació primària, des de l'origen, i distribuïdes a través de grans mitjans de comunicació, periodistes, no?, que feien d'aquesta la seva feina i, per tant, havien de tenir una credibilitat, no?, i la credibilitat es basava en la convicció, en la realitat del que estaven dient. Això ha fet un canvi, perquè avui, amb els telèfons mòbils, tots ens manifestem com un periodista en potència, no?, que pot explicar les coses que passen. Des de l'aspecte del testimoni en moments frapants que tots hem viscut, de desastres, d'atemptats, de circumstàncies en les que un testimoni és molt valuós, a la situació en la que repetim, reiterem, repliquem informació que ens arriba al telèfon i no sabem l'origen en realitat, doncs hi ha una distància molt important. Què ha passat? Que tothom s'ha tornat, entre cometes, prescriptor d'informació. Ens arriben moltes informacions al nostre abast, estem saturats i ens creiem els que ens venen de les nostres contactes més directes, no? Però això no dona credibilitat real a la informació que rebem. Per què? Perquè avui tu, jo o qui ens està escoltant pot rebre una nota, una informació en el seu telèfon a través del WhatsApp, d'un enllaç d'una informació que, en realitat, potser fa 7 anys que es va produir i te l'estan enviant ara com si fos d'ara mateix, perquè està comprovat que les informacions a través de les xarxes es repliquen i tenen com cicles, no? I van rebotant. Això en el cas de que sigui una informació verídica, en el cas de que sigui un rumor o una informació falsa directament, és a dir, una mala informació, doncs ens trobem en la situació en la que tots estem saturats de fake news. Per això és tan important que el Papa ens recordi el paper del cristià i quina és la nostra actitud davant de la vida. I la nostra actitud davant de la vida ha de ser sempre observar la realitat realment com és i, primer, tenir els valors El Papa aposta molt per la naturalitat, no? Però també molt per l'autenticitat, per la compassió, per la recerca de la veritat, no? Llavors nosaltres, quan rebem tota aquesta informació, no hem de ser simples canals de distribució o replicants d'una informació, sinó que hem d'observar realment on estem i per què serveix allò que ens estan enviant. I això és el que el Papa, en principi, ens està dient. La veritat us farà lliures, no? I quan parla de periodisme de pau en el seu missatge per la jornada, que serà ara, que està sent ara, doncs el que ens està dient és poseu-vos les orelles, els ulls, el nas, fins i tot, per observar, per sentir, per olorar què és el que us estan dient i què és el que heu de fer, no, vosaltres. Ell aposta molt per periodisme de pau, és a dir, el periodisme que llença ponts, que estableix vincles, que està al costat de les persones i de les fonts primàries, no? Tot intent de desarticular una informació que no sigui la correcta, doncs serà benvingut.
Per tant, els mitjans de comunicació cristians haurien d'apuntar cap aquí, o sigui, com un aturador a partir d'una informació, com a mínim, objectiva, vull dir, posant-hi tot això que tu dius, però com a mínim objectiva dels fets. No, a mi em sembla, he vist això i jo hi poso la meva salsa. Què podria passar?
És que aquí, no? Hi ha coses que s'han de discriminar molt clarament, que les xarxes socials no discriminen tant o ens passa més desapercebut. Una cosa és la informació del que està passant i una altra cosa l'opinió sobre la informació del que està passant.
Correcte.
Això que en els mitjans convencionals, en els diaris, en els mitjans audiovisuals, fins i tot queda més clar, una tertúlia és una opinió o és una anàlisi i un informatiu és un informatiu, a les xarxes socials es barreja molt, no? Perquè cada un, si un és un usuari de Twitter, fa de receptor i de prescriptor alhora, i quan un fa de prescriptor pot prescriure una informació, és a dir, pot dir ha passat això i tenir una credibilitat, o dir jo crec que això és així, no? I tot està dins del mateix pack, perquè és un tuit, si tu és un tuiter, no? Tu és un tuit i tot té la mateixa qualitat i tot entra dins d'aquest mateix sac. No és el mateix opinar que informar.
Clar.
I nosaltres, com a cristians, i això és el que, com a catòlics, això és el que també ens demana el Papa, hem de tenir el nostre propi criteri, l'hem de conformar i hem de saber què ens estan dient, no?
Molt bé. Si et sembla, podríem entrar en la realitat dels mitjans de comunicació de la nostra diòcesi. Uh-huh. Parla'ns abastament del que tu vulguis, quins en tenim. Perquè...
Mira, jo crec, no que, volia... crec que abans de fer un exercici de recompte, no? Jo potser el que faria és una explicació de què és el que volem que siguin els mitjans de comunicació al bisbat. Els mitjans de comunicació, el bisbe és una persona molt sensible en el que, pel que fa a la informació i a la comunicació i sempre ha estat molt a l'abast de la delegació. Ell és una persona que sempre està a punt per fer una fotografia, per fer un text, per demanar que algú enviï un document. Per nosaltres és fàcil i còmode treballar amb ell en el sentit que ell és molt conscient del paper dels mitjans de comunicació. Això ho posa fàcil, no? Però està molt clar que els mitjans de comunicació estan evolucionant, els mitjans escrits van perdent adeptes i van guanyant molts adeptes als usuaris a través de la xarxa. I no només els usuaris més joves, sinó també els usuaris més grans. Veiem com a les xarxes socials com Facebook cada vegada hi ha un ràtio d'edat més alt, és a dir, que les persones que entren doncs, són una mica més grans, no són tan joves, són més grans, persones adultes, que volen mantenir-se informades, que estan fent xarxa. Aquest és l'aspecte que més ens interessa a nosaltres, perquè l'Església és xarxa, i les xarxes socials per nosaltres són un medi en el que ens puguem moure còmodament. Nosaltres estem, efectivament, com ja dic, al Facebook, I tenim també un perfil a Twitter, a Pinterest, que és molt nova i la gent no coneix molt bé com funciona, però a Instagram. Què vol dir això? Que nosaltres el que fem és utilitzar les xarxes socials per crear aquesta cohesió entre les persones. Nosaltres retuitegem, nosaltres compartim, nosaltres encoratgem, nosaltres sentim que estem al costat de les persones que estan vivint una experiència, no? Si jo estic a casa meva i no he pogut estar a la Pasqua del malalt el cap de setmana, el dissabte dia 5, però sé que en el meu telèfon estic al llit i en el meu telèfon de pantalla gran rebo el vídeo del que ha passat, el fragment de la intervenció de la doctora Esquerda, em sento més a prop del bisbat, no? Em sento més a prop de la comunitat cristiana que som tots. Si no he participat directament, jo posaré un me gusta o faré un comentari, que això és el que passa molt sovint, i això fa que ens sentim més units, no? I puguem compartir més experiències. I aquesta és la base sobre la qual nosaltres després creem altres mitjans de comunicació, com són la mateixa pàgina web, que també és una gran pàgina d'interacció entre les persones del bisbat. Realment el nostre perfil d'usuari és un usuari molt fidelitzat, que sap que va buscar la informació que necessita a la pàgina, no només informació molt puntual de persones o de delegacions, sinó la informació de la nostra pàgina web és una de les més actives de tota Catalunya.
I més actualitzades contínuament,
I per tant, som com una pàgina d'informació, com un diari, com una revista, no?, pràcticament. Procurem mantenir-la cuidada i a punt sempre. També d'aquí, doncs, sorgeix altres mitjans de comunicació, com la ràdio, que estem aquí, no?, amb la que estem utilitzant. La informació és una sopa en la que tots estem, i també el programa Església d'Urgell, en el que participem amb Ràdio Estel. Per nosaltres és un goig participar i formar part d'aquesta cadena Estel. I, per suposat, el Full Dominical i la revista Església d'Urgell. Efectivament, els mitjans en paper van perdent una mica de la seva presència. Però
com a tot arreu.
Com a tot arreu. Però jo crec que no s'ha de descuidar ni molt menys aquest aspecte, perquè el paper és allò que t'emportes amb tu, i moltes persones s'emporten el full dominical cap a casa i se'l miren quan els hi ve de gust, o se l'emporten al tren, o se l'emporten, i la revista el mateix, no? Certament, els usuaris del full i de la revista són el nostre usuari d'edat més alta, i hem d'anar repensant com hem de transformar aquests mitjans en un mitjà digital que sigui apte per les noves generacions, és a dir, que substitueixi una mica aquesta revista en paper per una revista digital atractiva, cohesionadora també, en el sentit que utilitzarà també les xarxes socials per realimentar-se, no? Penso que aquest seria el perfil del que estem fent, una ràdio modesta, uns serveis de ràdio modestos, però al peu del canó, explicant cada dia què és el que li interessa al nostre usuari, treballant també des d'això, les xarxes socials i la pàgina web, i no descuidant, per suposat, tot el que és el paper, perquè és important tenir-lo en compte. Evidentment que la delegació, doncs, per qui no ho sap, també ajuda en moltes coses a les altres delegacions, no? A organitzar activitats, a organitzar actes, a estar amatent, a donar publicitat i a difondre la informació que nosaltres fem com un gabinet d'informació. En fi, és una qüestió que anem controlant i anem ajudant a que vagi fent-se una realitat, no? Que explicar qui som, quines persones som i què fem al Bisbat d'Urgell.
Sens dubte, Cristina, que les teves paraules transmeten apassionament pels mitjans de comunicació social, concretament a la nostra diòcesi. I ens agradaria que, òbviament, ho hem de deixar aquí perquè el temps, doncs, destinat a l'entrevista ja ha arribat al seu límit avui. Volíem convidar-te per una altra ocasió perquè continuïs comentant-nos, parlant-nos amb tant d'apassionament per als mitjans de comunicació de la nostra diòcesi i, no sé, aquesta revista digital que potser s'està engendrant, no? I potser doncs, algun dia ens la podràs presentar. Ens farà molta il·lusió que ho puguis fer. Vols dir-nos alguna cosa breument més?
Només això, que siguem conscients de que nosaltres som agents i part d'aquestes fake news i que hem de vigilar molt allò que repliquem a través dels nostres telèfons, als nostres contactes, perquè nosaltres som també un agent de transmissió molt important.
Moltíssimes gràcies, Cristina.
Una abraçada cordial a tots els nostres oients.
Una abraçada també per a tu, i estem en contacte i t'esperem ben aviat.
Fins la propera.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem, doncs, en el moment de la secció. Preguntes que ens fem sobre. I avui tenim una pregunta. Per què la missa del dissabte vespre és vàlida per al diumenge? I se la farem a mossèn Jaume Vila, que ja ens acompanya, és delegat diocesà per la vida consagrada. Bona nit, mossèn Jaume.
Bona nit, Maria.
Doncs, què ens diu d'aquesta pregunta? Per què la missa del dissabte vespre és vàlida per al diumenge?
Primer, potser seria interessant dir que el fet de poder complir amb el precepte dominical d'anar a missa els diumenges i festes de precepte té unes grans arrels bíbliques. I això no es pot pas deixar en l'oblit. Durant molts segles de la història de l'Església es complia amb aquest precepte doncs, assistint a missa al llarg de les 24 hores del diumenge o de festes de guardar, per santificar el dia sagrat. Bé, llavors, és a partir del Concili Vaticà II que es va prendre la decisió de permetre que les misses celebrades la tarda dels dissabtes o de les velles de festa servís per convalidar l'obligació d'assistir a missa els dies, els diumenges i festes de guarda. I això està recollit al Còdex de Dret Canònic de l'any 1983, publicat pel papa Joan Pau II, en el cànon 1248, paràgraf primer. A partir d'aquell moment, doncs, allò que es va parlar en el concili ja creix força de llei canònica. Per què aquest canvi del dissabte al diumenge o del dia festiu a la vetlla? Doncs per raons pastorals, fonamentalment. També dir, que es pot encloure dintre les raons pastorals, que hi va haver governs de diferents països en aquest moment i canvis culturals que ja no protegien el diumenge o el dia festiu de precepte. És a partir d'aquesta realitat que l'Església va fer seva la idea que es complia amb el precepte dominical assistint a missa el dissabte, a la tarda, i la vetlla d'una festa de precepte. Suposo que ja potser tu he contestat.
Sí, sí, molt bé.
Correctament.
Doncs molt agraïts per aquesta col·laboració, mossèn Jaume Vila, delegat diocesà per la vida consagrada, i per aquesta resposta tan ben documentada i tan actualitzada. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies, Maria.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Els esperem, si ho desitgen, diumenge vinent. Recordin, en la sintonia de Ràdio Estel. Adéu-siau.